La versió del director, amb Jordi Teis. Aquesta, com sempre, és la versió del director. Aquests minuts que dediquem a parlar del cinema, a parlar, com sempre diem, del setè art i de les seves curiositats, també dels seus personatges, que tant i tant ens agraden. I ho fem amb en Jordi Teis, que és... Perdó, l'especialista, és que mira, fins i tot la veu la pèrdua, quan arribes aquí a l'estudi. L'especialista en aquest tema i qui en sap moltíssim, moltíssim de cinema i sempre ens descobreix moltíssimes coses. Jordi, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Escolta, a micròfon tancat avui m'has dit que parlaríem d'un personatge, d'una dona,
sí,
que la majoria de persones no coneixem, si més no pel nom.
Coneixem molt poc, o senzillament, possiblement els que siguin més malalts, diríem, de cinema antic i mut, potser sí que els hi sona o l'han sentit anomenar, però que, com ara veuràs, va patir un problema aquesta dona, que és coincidir amb un altre nom que la va eclipsar. Ara ho desenvoluparem, però no seria el primer cas que passa, eh? Recorda Ronaldo Messi, per exemple, sí, que és aquest cas que sempre es posa, que tu ets molt bo en la feina, compleixes i, a més, tens una trajectòria interessant, però justament coincideixes amb un altre que és una miqueta més bé, més bo, o que, si més no, ha sabut utilitzar més bé aquestes habilitats.
Clar, clar, clar. Aquesta dona va ser una dona que va fer moltes pel·lícules, o què?
Sí, sí. Si mirem la filmografia d'una dona que té una trajectòria llarguíssima, estem parlant, diguem-ho ja...
Ah, sí, perquè no hem dit el nom.
Lillian Gish, parlem de Lillian Gish, que va néixer el 1893. A Springfield, i va morir a Nova York 1993, és a dir, amb 90 anys, amb 100 anys d'edat, perdó, 100
sí,
anys,
exactes,
a pocs mesos de complir el 100, i que ara aquest any doncs celebraríem els 30 anys, o recordaríem els 30 anys de la seva desaparició. Una actriu, diríem que teatral i cinematogràfica, però que també va ser directora i guionista, i que està considerada la millor actriu de tota l'època del cinema mut, i que, a banda, havent vist la data de naixement i de la mort, com pots imaginar, és una de les poques persones, de les poques actrius concretament, que ha recorregut gairebé totes les etapes del cinema. Tots els canvis, totes les evolucions, totes les vicissituds d'aquest art, ella les ha viscut i les ha,
clar, clar, clar,
i les ha recorregut.
Que seria una cosa difícil, també, suposo, per ella, no? Perquè acostumada, per exemple, a fer un estil de cinema o amb
sí,
un,
sí, 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 sí.
Amb que un passa... cinema que no es parlava, després passar...
El que passa que ara veuràs que era tota màquina, és a dir, tot terreny, vull dir, i que va superar tots i cada un dels canvis que van haver-hi, i a més els va gaudir, perquè era una dona molt vital i que tenia moltes ganes de seguir exercint la seva feina amb una edat ja molt avançada. Hem de dir que poc després de néixer aquí, com dèiem, a Springfield, la família es va traslladar a Dayton, on va néixer una germana seva, Dorothy, que també, nom molt cinematogràfic, Dorothy, que també es va dedicar a la interpretació com ella. El problema aquí era que el pare era, a part de botiguer, un alcohòlic empedernit i, per tant, va deixar la família molt d'hora, va abandonar-la i va deixar la dona a càrrec de les seves filles. La mare buscava feines com pogués per subsistir i per mantenir-les, va llogar un seguit d'habitacions a casa, com es feia en aquella època també, llogar habitacions per treure una mica de sobresou, i de tant en tant també ella treballava en una companyia de teatre, molt modesta i molt senzilla, ho feia sota un nom artístic de Mae Barnard, perquè la família, tota la família del voltant, no sabés que fos ella. És a dir, que interpretava aquest paper, però intentava passar una mica desapercebudes. Una de les actrius que justament treballava amb la mare d'aquestes dues germanes, una d'elles la Lillian, va aconsellar que precisament aquesta nena, la Lillian, tenia habilitats, tenia una mica, tenia en aquell moment, tenia 12 anys, però li va veure alguna cosa per la qual va començar a fer un seguit de gires teatrals per diversos escenaris dels voltants, i de tant en tant tornava a casa, anava, feia les gires aquestes pels estats més propers d'on vivien, tornava, i amb una d'aquestes tornades a casa de la mare, recordem-ho, com dèiem, que llogava habitacions, una de les famílies o persones que hi havia instal·lada a casa de la seva mare era una tal senyora Smith, i les seves filles, que també tenia un parell o tres de filles. Una d'aquestes filles es deia Gladys, també era actriu, i coincidirien en alguna actuació de teatre justament amb la Lillian Gish. Lillian Gish amb Gladys Smith. Però resulta que aquesta Gladys, el nom, segurament el mateix agent li va aconsellar que canviés aquest nom Gladys Smith, que era molt, com molt corrent, Smith, Estats Units, és com ja hem imaginat Pérez, Rodríguez o Fernández, li va dir, doncs hauríem de trobar una cosa. I resulta que aquella Gladys Smith no era altra persona que la Mary Pickford. Famosíssima Mary Pickford, que després ho comentarem, va passar a ser la nòvia d'Amèrica, l'actriu que va encandilar tothom i que era la imatge d'aquell moment, i que aquí és on teneix el problema aquell que dèiem Ronaldo Messi, doncs una mica comença aquí. Al llarg de tota la seva infantesa, tornem amb Lillian, actua, no va a l'escola perquè fa aquestes gires de teatre i per tant es va fent autodidacta i es converteix en una lectora brutal, de la qual treu tota la seva formació, la seva cultura i fins i tot la seva formació artística. I al cap dels anys, el 1912, quan tenia aproximadament 18-19 anys, en una sessió de cinema a la que van les dues germanes Gish, és a dir, la Lillian i la Dorothy, veuen en pantalla aquella Gladys Smith, que ara es diu Mary Pickford, i la veuen actuar en una pel·lícula. I diuen, ui, queden horroritzades, perquè en aquell moment hi havia la idea de que una actriu de teatre, quan pujava a fer pel·lícules de cinema, era com si les coses no acabessin d'anar-li bé. És a dir,
que fer cinema era pitjor que fer teatre, no?
Sí, era una cosa, com que era molt nou, que era molt... el teatre tenia molt més glamour i tenia molta més importància, però, és clar, va resultar que les germanes van canviar d'opinió, o no els hi va semblar tan malament que fes cinema, quan van saber que Mary Pickford en aquell moment estava cobrant $175 setmanals i, a més, tenia xòfer propi.
I van dir, home, cosa doncs, que el teatre això era impensable, no?
No deu ser tan dolent això del cinema. I discretament, com qui no vol la cosa, van visitar la productora de Mary Pickford, que era la biògraf, i que en aquell moment el propietari de la qual era David Ward Griffith, que és el pare del llenguatge cinematogràfic modern, i que, a més, va accedir a que en Pickford li digués, fixa't amb aquestes germanes, mira't amb aquestes dues noies, perquè tenen fusta de bones actrius. Va fer la pel·lícula una mica invisible. Al final, Ward Griffith es va quedar només amb Lillian, no va agafar Dorothy, que va anar per altres camins, però es va quedar amb Lillian, amb qui faria altres pel·lícules com Els mosqueters de Picaley, El cor de la mare i La batalla d'Elderbus Gulls, i l'any següent, Griffith abandona la productora. En aquell moment, ho hem explicat alguna vegada, els directors tenien una importància molt forta en els estudis, en les productores, i quan marxa s'emporta la majoria dels actors que actuen amb ell. És a dir, que el director s'emporta, entre d'altres, també a Lillian Gish. Estrena El naixement d'una nació, ja com ella fent una actuació i com a gran estrella. Aquesta pel·lícula revoluciona el cinema i el converteix en el que és ara una indústria, a part d'un art, i a més també farà després Intolerància, i Gish, la Lillian Gish, fa els dos millors papers amb aquest director en les pel·lícules Lliris trencats, que és la que està considerada la millor actuació de tota la història del cinema mut, i Camí a l'est, amb la que es converteix ja amb la nova musa de la pantalla. És a dir, que Lillian Gish passa a ser ja una icona de la millor actriu i amb millor tècnica de la pantalla.
Passar-li la mà per la cara amb l'altra, no?
Exactament.
A la Gladys Smith o la Mary Pickford.
Què passaria? Que, com dèiem, Mary Pickford tenia el carisma, tenia el glamour, aquella imatge, aquella sofisticació amb també els seus afers romàntics i de parella, que omplia les planes dels mitjans. Però com a tècnica i com a interpretació i com a actriu, doncs Lillian Gish li superava. On estàvem? Sí, els estudis en aquell moment, a diferència del que havíem dit abans, relega un segon pla als directors. Diu, s'ha acabat. Ja els directors ja no són l'estrella, són els actors. Després es revertiria i tornaria a passar al revés, que el director era el que tenia més importància. Però en aquell moment, tot i així, Lillian la mateixa Lídia s'atreveix, com hem dit, que va ser de directora, s'atreveix a dirigir una pel·lícula amb la seva germana de protagonista, però és una pel·lícula que no té massa repercussió i passa desapercebuda, i el que sí fa és actuar ella sota les ordres de grans directors. A partir de tota la trajectòria que havia tingut amb Ward Griffith, doncs passa a treballar amb noms com Fred Niblo, Victor Sjostrom o Henry King, i que està fins i tot a punt de rodar amb el director Sergei Eisenstein, recordem-ho, La cuirassat Potemkin i Octubre, que va fer, aquest director va fer una breu estada als Estats Units, va coincidir, però al final no va quallar l'acord ni el contracte. En tot es va demostrar la seva professionalitat. Fixa't si havia après coses amb els llibres, autodidactament, que ella volia encarnar els personatges de manera perfecta. Hi ha l'anècdota que en la pel·lícula Vida Bohèmia havia de fingir la seva mort. Sí. Per preparar el programa, el paper, vull dir, va estar 3 dies sense menjar, per tenir un aspecte més aviat de
macarró. Per entrar més en el personatge.
I no? Es va dedicar durant mesos i mesos a fer exercicis de respiració per aguantar el cos semblant ben bé que estigués
que
mort.
Mort.
Tant és així que el mateix director, quan portava una estona estirada en l'escena, li van dir m'ho feu alguna cosa amb aquesta dona que se'ns ha quedat aquí. I era perquè la seva interpretació, això, era una cosa increïble. Amb tot això, però, què passa? Que el calendari no para i arriba al cinema sonor. Hem parlat tantes i tantes vegades que estic preparant una entrega precisament per parlar dels efectes del pas del mut al sonor.
Clar, però perquè deuria ser molt dull, o no?
Un dels efectes més importants va ser que un seguit d'actors i actrius no varen poder superar el canvi per qüestions de veu, d'interpretació, i fins que no va haver-hi les tècniques i la solució del doblatge i d'altres, doncs va haver-hi molts que no van...
Que no van superar-ho.
Exactament. A més, el tipus d'actriu que es portava a partir del cinema parlat havia canviat molt. Parlem que hi havien aparegut ja Greta Garbo, Marlene Dietrich, són actrius que tenen molt, una imatge molt diferent que les actrius, la majoria del cinema mut. I per tant el que fa és dedicar-se un altre cop al teatre. Aquesta dona se'n va a fer més de 40 obres als escenaris de Broadway, i als anys 40 però reapareix en el cinema i ho fa convertint-se en una presència de luxe moltes pel·lícules, és a dir, allò d'aquella actriu mítica del cinema mut, sí, que després se n'ha anat a fer teatre, ara torna, però, bueno, no importa el paper que faci, perquè en qualsevol de les pel·lícules que apareix li dona un plus de luxe, de dignitat, de glamour, i estem parlant, clar, a partir del seu paper de repartiment que va fer i que va tenir, com a va ser candidat a l'Òscar a millor actriu de repartiment pel seu paper Duelo al Sol, doncs a partir d'aquesta pel·lícula apareix amb títols tan clàssics i coneguts com, per exemple, La noche del cazador, de Charles Laughton, que ho fa al costat de Robert Mitchum, Jenny, que ho fa al costat amb Jennifer Jones, Los que no perdonen, de John Huston, amb la Audrey Hepburn, o Els comediants, amb la Elizabeth Taylor i el Richard Burton. És a dir, són títols d'aquests amb grans cartells. I al cap dels anys, en el 1970, quan ella ja té 77 anys d'edat, rep allò que es fa per apagar consciències, un Òscar pel conjunt de la seva carrera. Saps?
Ja,
allò que...
honorífic, no?
Exacte, un Òscar honorífic, però ella això ho agraeix, però no li significa res. És a dir, no té ni cap intenció, amb 77 anys d'edat, de retirar-se de l'escena ni del seu treball. Comença a combinar cinema, teatre i televisió, i encara en l'any 84, és a dir, quan ja té 91 anys, l'American Film Institute li fa un homenatge i ella diu que seguirà donant guerra. Per tant, fa títols com La boda, Dulce libertad, Les balenes d'agost, que és el seu últim treball, i amb 95 anys, justament en aquest treball, Les balenes d'agost, fa la germana petita de Bette Davis, que en canvi tenia 10 anys menys que ella, és a dir, que havien canviat l'ordre natural. I un cop retirada va anar a viure al carrer 57 de Nova York, on allà rebia amics i admiradors. En la seva carrera hem de reconèixer, ella ho ha dit en alguna entrevista, ho va dir, dos projectes que no va aconseguir i que es va quedar amb les ganes de fer. Una, l'adaptació de Peter Pan, de la qual ja tenia els drets, fins i tot, i la interpretació de Joana d'Arc. Era un altre paper que tenia el somni de fer i que no va poder fer. Curiós, quan ja estaven aquí en el número 5, al carrer 57 de Nova York, va oferir una entrevista en què es queixava que els directors no li oferien papers. Estem parlant de 90
ara
anys llargs.
Ara t'ho volia dir, que quants anys tenia? Ja n'hi
sí,
ha alguna cosa, no?
90 llargs.
Clar.
I deia que no eren prou atrevits els directors per oferir-li papers. El 27 de febrer de 1993, és a dir, el que dèiem, pocs mesos abans de complir els 100 anys, va morir i deixant de ser, segons paraules textuals de la pròpia Bette Davis, una llegenda viva. Què va passar amb aquesta actriu? Va tenir la mala sort, com dèiem al principi, i amb això tancarem, de coincidir en el temps amb Mary Pickford, aquesta gran actriu, que no cal, evidentment, oblidar-ho, que era la més carismàtica de l'escena, però com a tècnica, dèiem, ella era molta més bona actriu i així està reconegut per la majoria dels estudiosos. Està present en totes les etapes de tota la història del cinema, com dèiem, va néixer precisament abans del cinema mut i va morir gairebé en els últims dies del moviment. Va protagonitzar moltes iniciatives per salvaguardar el cinema mut davant d'organismes internacionals, fent campanyes, i va aconseguir-ho en moltes de les ocasions, i per tant són 88 anys de carrera, que es diuen ràpid, perquè va començar amb 12 anyets, 75 dels quals amb els més grans del cinema. És una dona que evidentment té una estrella de la fama, el passeig de la fama a Hollywood. I atenció també per als amants, a la plataforma Filmin tenim 10 títols d'aquestes pel·lícules que hem esmentat que ha fet, i per tant es pot gaudir perfectament del seu treball, perquè hi ha la majoria d'aquestes pel·lícules que hem parlat penjades en aquella plataforma. I dir també que el 1983 Jean Moreau, l'actriu, directora, guionista, escriptora tant de cinema, de teatre, de televisió o d'òpera francesa, va dirigir un documental precisament titulat així, Lillian Gish, i en el que explica tota aquesta història i tota aquesta trajectòria d'una actriu tan important i a la vegada força desconeguda com és Lillian Gish, i de la que avui hem volgut saber quatre notes.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Personatges que se'ns escapen i que no recordem o que no coneixem, si més no, perquè, com tu dius molt bé, en aquell moment va sobrepassar, si més no, la seva fama una altra actriu, com era la Mary Pickford. Però bé, una dona que ha tingut geni i, com diuen això?
I figura.
I figura, fins a la sepultura, no? Perquè aquesta dona ha portat tota la seva vida dedicada al cinema i treballant, fins al darrer
minut. I fins a l'últim moment, durant guerra, dient que els directors no la contractaven perquè eren poc atrevits.
Jo no sé si aquesta dona va tenir més acceptació abans amb el cinema en mut, o quan va ser el cinema sonor, també tenia els mateixos seguidors, o no?
La cosa aviam,
va...
està clar que la seva època daurada i la seva gran fama va ser en el cinema mut. Però sí que és veritat que era una gran actriu que quan després va superar i va poder adaptar-se en el cinema sonor, va fer el que dèiem papers en el que donaven un punt i un segell de dir, ep, aquí en aquest repertori, a part de Richard Burton i altres noms importantíssims que hem esmentat, doncs també hi havia la Lillian Gish, que és aquella figura que va néixer amb el cinema, per dir-ho d'una manera.
Molt bé, doncs avui hem parlat d'aquesta dona que té un lloc ben merescut en el lloc de la fama i del record en el cinema. Lillian Gish, que no era catalana, però encara que tingués aquest cognom, eh?
Exacte.
Que vagi molt bé, Jordi.
A vosaltres. Adéu. Adéu.